Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. El programa d'avui intentarem aprofundir sobre el missatge litúrgic que contenen les lectures d'aquest diumenge, de la missa d'aquest diumenge, que és el 22 de durant l'any. Ens acompanyen com a tertulians Patrícia Navas, mossèn Jaume Vila i mossèn Joaquim Cebrián. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ara tot seguit passem a presentar-los als nostres convidats. Com hem dit, Patrícia Navas. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
És mare de família, periodista de la web Aleteia i membre del moviment de Schoenstatt i laica de la comunitat de l'Anyell. Mossèn Joaquim Cebrián, hola, què tal?
Hola.
Rector de Bellver de Cerdanya i membre del Seminari del Poble de Déu.
En efecte.
Gràcies també per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Jaume Vila, què tal?
Molt bé.
Bé. Rector d'Oliana i canonge de la catedral de Santa Maria d'Urgell.
Exactíssim.
Sempre està d'humor, ell. Molt bé, doncs, un cop més recordar als nostres oients que la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, que avui també té cura dels controls tècnics, i la presentació i conducció de Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho una setmana més. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 22 de durant l'any és del llibre del Deuteronomi i del capítol 4.
Moisès digué al poble: Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us ensenyo i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us dona, i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono, ni entregueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt intel·ligents. Quan sentiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: Aquest poble és una nació assenyada i molt intel·ligent. I realment, quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l'invoquem? I quina és la nació, per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justes com aquesta llei que jo us he donat avui?
Un fragment que mostra bé l'esperit amb què Israel és cridat a viure l'aliança i la fidelitat a la llei. Moisès exhorta al poble. Déu mostra al seu poble un camí que ha de seguir si és que vol viure feliç i en pau a la terra promesa. Qui vol començar?
Jo volia començar amb la paraula escolta, amb la qual Moisès inicia aquest discurs, perquè bíblicament escoltar és obeir. Nosaltres en el nostre món, o en el món actual, pensem que escoltar vol dir adonar-se'n, parar atenció, i en canvi aquest escolta està en relació directa amb posa en pràctica, guarda tots aquests decrets. I aquí entra, també per nosaltres, cristians, l'exigència de viure la paraula que escoltem, no solament assabentar-nos-en, comentar-la, discutir-la, ensenyar-la, sinó sobretot obeir, no? I penso que és una crida naturalment actual. I d'això en diu Moisès que és un poble intel·ligent, del poble que no es limita a escoltar, sinó que guarda la paraula, no?
Què més hi sortiria en aquests versets que poguessin, poguessin ser una llum també per als nostres oients? Què hi diria vostè, mossèn Jaume?
Certament que estic totalment d'acord amb mossèn Joaquim. Escoltar vol dir obeir, però ja saps que hi ha la debilitat humana, que es veu ben a totes les èpoques de la vida. I el poble d'Israel prou escoltava, però a vegades ni obeïa o ni volia escoltar.
A vegades obeïa, diríem, no? Perquè la major part de vegades no obeïa.
Exacte. A vegades obeïa i a vegades no obeïa ni volia escoltar. I nosaltres Fem més o menys el mateix. Igual o potser pitjor, però almenys igual. Escoltem, posem en pràctica, mireu bé de tot, com a persones individuals i com a comunitat cristiana. No podem ser idealistes, tenim de tocar de peus a terra. Tenir conceptes clars, com has aclarit tu molt bé, que escoltar vol dir obrir correctament ara. Una cosa és predicar i l'altra dar trigo.
Patrícia, vostè què hi afegiria aquí?
A mi m'ajuda aquesta frase que diu: així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us dona i en prendreu possessió. Perquè a vegades em resulta difícil imaginar-me com és la vida, no? La vida eterna, la que Jesús ens promet. I el fet que ho compari amb un país que Déu et dona, del qual prendràs possessió, això m'ajuda. I també les experiències que he viscut, doncs, quan per amor he pogut negar-me a mi mateixa i complir una llei, per exemple, i llavors he pogut veure, he pogut viure, no? aquest lliurament, doncs m'ajuda a entendre quina és aquesta vida, no? que Déu ens té preparats, que ja podem viure en aquest moment i sobretot, doncs, que podrem viure, no?, per sempre. I en aquesta vida, doncs, les lleis no ho són tot, però tenen una part, no? Si per amor et pots negar a tu mateix i complir la llei que Déu et diu i obeir allò que ell et diu, doncs és un camí també, no?, la llei.
Us proposo de que passem ja a escoltar la segona lectura, va bé?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Vinga, doncs una lectura que és de la carta de Sant Jaume i del capítol primer.
Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot do perfecte prové de dalt, baixa del Pare dels Estels. En ell res no canvia, no hi ha ni ombra de variació. Ell ha decidit lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer a la vida, perquè fóssim com un primer fruit de tot el que ha creat. Acolliu amb docilitat la paraula plantada en vosaltres. És una paraula que té el poder de salvar-nos. Però no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. L'heu de posar en pràctica. La religió pura i sense tac als ulls de Déu és que ajudeu els orfes i les viudes en les seves necessitats i us guardeu nets de la malícia del món.
Comencem avui, i seguirem durant 5 diumenges més, la lectura de la carta de Sant Jaume. Hem escoltat un fragment centrat en la paraula de Déu i en la vivència d'aquesta paraula. És a dir, cal posar-la en pràctica, no només escoltar-la. Això està aviat dit, no?
Està aviat dit, però sembla que sigui com insistia en el missatge de la primera lectura. I a mi em sembla que... O sigui, hem de ser conscients de que tot allò de bo que fem, ho diu Sant Jaume, ve de dalt. Per això no és una excusa per no complir la paraula la consciència de les misèries, debilitats, febleses, ja ho sabem. Però aleshores quina fe tenim amb el do de Déu que ens fa viure la paraula? Molt per damunt de la llei. Tu abans, Patrícia, parlaves de la llei, i la llei és bona. Però en el Nou Testament jo penso que vivim de la gràcia, que no vol dir no complir la llei, sinó més anar més enllà.
Sí, sí.
I anar més enllà per gràcia de Déu. Llavors, a mi em sembla que hi ha poca fe, en general en nosaltres, en el poder que té la paraula. No en la... Ja creiem ja que nosaltres som capaços o que hem de fer mèrits i ens desanimem quan no el fem, però el poder de la paraula és molt concret. Per exemple, la paraula de perdonar 70 vegades 7. Doncs si creiéssim que la paraula de per si mateixa, acollida amb docilitat, com diu aquí, ens dona la possibilitat real de perdonar, potser perdonaríem més. I, en canvi, ens costa molt això. Creure en el poder de la paraula. I, de fet, perdonar, per molt febles que siguem, per molt infidels que haguem sigut, perquè no podem perdonar? Perquè no creiem en la força de la paraula. o perquè no ho posem en pràctica, o perquè no iniciem mica en mica a fer experiències de perdó. Aleshores, clar que la comunitat cristiana doncs, està formada per pecadors, igual com els que no són cristians, però nosaltres tenim alguna cosa més, que és la força de la paraula, i si ens la creiéssim, de debò, posar en pràctica és ben concret, és perdonar i tantes paraules. No?
Mm-hmm. A mi també m'ha semblat molt concreta aquesta indicació de Sant Jaume, que la religió pura i sense taca és que ajudeu els orfes i les vídues i les viudes en les seves necessitats i us guardeu nets de la malícia del món. Perquè, no sé, jo em pregunto a quins orfes i a quines viudes estic ajudant ara i és una mica vergonyosa la resposta.
No cal que la digui, eh? Si són tres o quatre només, no cal que la digui, que em riu.
I llavors, clar, són fets també, no?, d'ajudar els que ho necessiten. A vegades estem molt ficats en el nostre món o els meus fills, que també tenen moltes necessitats, per suposat, però que hi ha gent que té necessitats molt grans i que la paraula de Déu sempre ens exhorta, no?, a parar atenció i ajudar efectivament aquestes persones.
Bé, jo, després d'escoltar-vos amb profunda atenció, com us mereixeu, jo et diria tu que no agafis la literalitat de les viudes i els orfes.
A qui diu, la Patrícia?
A la Patrícia, a la Patrícia. Saps tu que viudes i orfes en l'època de Jesús eren dos organismes o dos mons molt marginats. Viudes i orfes. Potser ara...
Ara també.
Menys, les viudes menys.
Sí, potser llam. Menys. Però també
no em facis dir coses ara, que potser aquí es molestaria algú. Llam! No, dona, no. Jo em sembla que tenim d'acollir a tota persona necessitada que passi pel nostre costat, com feia Jesús, que mai passava de llarg davant de les necessitats de les persones.
Sí, sí.
Mira, l'altre dia vèiem en l'Evangeli de Sant Joan que per què el seguia la gent? Perquè veia els fets prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús mai passa de llarg davant del sofriment humà. Nosaltres ho tenim d'intentar, naturalment que ho tenim d'intentar. I llavors, portant-te una mica la contrària a tu, mossèn Joaquim...
Digues.
Tu has dit lo ideal, però pensa que cadascú som fills del nostre pare i de la nostra mare. I estem carregats moltes vegades de moltes deficiències de tot tipus que ens impedeixen viure valors ètics, valors humans, valors espirituals. I dic una mena d'aquestes misèries de les que estem carregats. I cada vegada n'hi ha més.
Però aleshores què hem de fer?
Malalties o, digueu-hi com vulgueu, d'ordre psíquic, que ens impedeixen... El nostre món està molt malalt. Ens impedeixen de fer el que tinguem de fer. Perquè si de petits no han vist molts fills de famílies desestructurades, què els hi vols demanar? Que ajudin els altres quan amb ells no els ha ajudat mai ningú?
Els hi pots presentar l'Evangeli com que és alliberador.
Sí, també però la seva sent, situació. Pensa allò que estudiàvem a teologia, quan, jo potser més que tu, que soc més gran jo, que deien que la gràcia no destrueix la naturalesa, sinó que la presumeix i la perfecciona. Si no hi ha matèria primera, no vulguem construir matèria segona. No siguem espiritualistes, siguem realistes. I pel fet que s'hagi tirat una mica d'aigua i s'hagi invocat la Santíssima Trinitat sobre un nen, un adult, i s'hagi ungit amb el Sant Crisma, no vol dir que sigui cristià. Sí, Usarà de iure, de dret, però no de fet.
Sí, estem totalment d'acord. Però jo no sé si t'he entès bé. Pel fet de que l'Evangeli sigui bonic, sigui un ideal, vols dir que no es pot viure Vol dir que no es pot ensenyar?
Sí, es té d'ensenyar, però tenim de pensar que hi ha molta gent que no té la capacitat ni els valors humans suficients per poder-lo viure.
I la força de l'Evangeli no té també la capacitat de convertir les persones? Per què nosaltres ens hem de creure més que aquests que dius que no tenen la capacitat humana?
Déu jo crec que crida a l'estat de vida segons la capacitat de cadascú.
Això sí.
Una persona, per exemple, que sigui molt vehement,
sí,
no li facis bé fer vot d'obediència. No el complirà, no perquè no vulgui, perquè no pot.
Bueno, això està per veure, però el que sí que és cert és que la misericòrdia, que és la perfecció, realment és això el que s'ha de viure, amb el vehement, amb el no vehement, amb el que pot i el que no pot. Això és l'Evangeli,
no? Ja m'ho explicaràs algun dia si et trobes en situacions d'aquestes.
I aquests nens que tu deies que viuen en famílies desestructurades i que això els marca de per vida, doncs també podrien ser els orfes d'avui, no?
També sí, dones, sí.
Ho són,
d'acord, sí, Cristina. Sí. Completament d'acord.
Us proposo de que passem ja a escoltar l'Evangeli. Va bé? Se sembla bé?
Molt bé.
Doncs un Evangeli de Sant Marc i del capítol 7.
En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la llei que venien de Jerusalem es reuniren entorn de Jesús i s'adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els fariseus, i en general tots els jueus, seguint la tradició que han rebut dels ancians, no mengen mai sense haver-se rentat les mans ritualment i quan tornen del mercat no mengen sense haver-se banyat. I observen per tradició moltes pràctiques semblants, com és fer passar per l'aigua vasos i gerros i atuells d'aram. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei preguntaren a Jesús:
per què els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians i mengen amb les mans impures?
Jesús els respongué:
Isaïes tenia tota la raó quan va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, tal com diu l'Escriptura. Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que em dóna és en va. Les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels homes.
Després cridà la gent i els deia:
escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic. Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar. Només allò que surt de l'home el pot contaminar. Perquè de dins de l'home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria. Tot això dolent surt de dintre i és el que contamina l'home.
Un text on se'ns mostra la controvèrsia en la discussió entre Jesús i els seus adversaris. Jesús critica els fariseus i escribes el fet que converteixen en principals el que en realitat són manaments secundaris. I tot adreçant-se a la gent, Jesús assenyala que el que contamina i fa pecador l'home no són les coses externes, sinó l'egoisme en què viu i determina les seves decisions i relacions amb els altres. Déu-n'hi-do. Doncs a veure, comencem perquè hi ha feina per fer aquí. Qui vol començar, vostè?
Començaré jo.
Doncs vinga.
Recordo que quan vaig arribar a Salamanca, a estudiar dret, vam tenir un gran professor, que era el rector de la universitat, el pare Cebal. I la primera classe que ens va donar de dret processal ens va dir, diu, si algú, naturalment ens ho va dir en castellà, si algú m'aprèn un cànon de memòria, automàticament el suspendré. Què? Diu, l'estudiar dret serveix per dues coses, o per obrir la ment o per tancar-la. Si us tanca la ment, a Salamanca hi heu perdut el temps. Si us obre la ment, heu fet un gran treball a Salamanca. I a mi la ment me la va obrir molt. Abans d'estudiar, era molt legalista. Després d'estudiar la llei, com has dit tu en algun moment, doncs és important, has de complir. Contràriament, seria un caos. Però no és el més important. certament que no és el més important. El que salva és... en salva la fe. I en salva la passió, la mort i la resurrecció de Jesús. Si creiem en això, farem unes obres molt diferents que si no hi creiem. Això tothom hi està d'acord. Però no en salven les nostres obres. I això, desgraciadament, encara es matxaca molt que... Les obres, portar un control estricte i ara no em poso amb ningú. Però penso en algú, la llibreta, apuntar. De què serveix això? De res.
Home, de res, tampoc.
De molt poca cosa.
A veure, aquesta discussió, mossèn Joaquim...
Patrícia, vostè
s'ha callat, no sé si és que volia deixar la intervenció aquí o era una interpel·lació.
Era un comentari. Jo penso que, clar, el més important és que Jesús ens ha salvat, no? I és l'amor. Però també és important que la part que nosaltres podem fer, encara que és moltíssim menys important, doncs també té una part, també té una importància la part que nosaltres puguem fer. I la part que nosaltres puguem fer, doncs, quan... millor la puguem fer, millor. I doncs, portar un ordre i una disciplina i un control, igual que ho portes a la feina o a casa, a la llista de la compra, doncs, també pots portar un control en la teva vida espiritual. I penso que això no ha de ser el tot, però tampoc no s'ha de dir que no serveix per res.
Per molt poca cosa.
Per molt poca, però és una mínima part la nostra i l'hem de fer el millor que puguem.
I aquesta mínima part, fent-ho així, molta gent encara creu que és esforç seu. No, és gràcia de Déu.
O sigui que el problema no és en fer bones obres o no fer-les, sinó en pensar-te que et salves per les teves bones obres.
Molta gent, durant molts anys, tu ho saps, mossèn Joaquim, que has seguit pensant això. Com més bones obres... més em salvo. Són bones aquelles obres que tu et penses que són bones? És allò que diu Sant Joan de la Creu. Hi ha gent que creuen tenir molta vida d'oració i no en tenen. I gent que pensen no tenir-ne i en tenen molta.
Sí, jo crec que va bé la discussió perquè anem afinant allò que l'Evangeli ens proposa Jesús, que és el cor de l'home.
Naturalment.
No les pràctiques, per molt que estiguin manades per la llei, i que, a més, arriba a dir hipòcrites, Jesús, a aquests que tenien aquesta mentalitat i que avui alguns encara podem tenir. Per tant, aquí estem anant, jo crec, al fons. Que el que importa és el cor de l'home, d'on surten totes aquests...
Ho diu ben clar. Ho diu ben clar.
Bueno, és la discussió del pur i impur, exacte, aquest evangeli.
Déu no volia que els homes fossin esclaus de la llei. Què volia Déu? Que la llei servís als homes. Als fariseus i tota aquesta bandoleria, tu saps molt bé què creien. Que complint els 613 preceptes de la llei de Moisès, fos amb l'esperit que el complissin, tothom salvat. Fals.
I tu creus que aquesta mentalitat hi és encara?
Amb molta gent, sí.
Per tant, ens n'hem d'alliberar.
Naturalment.
I què és el que allibera?
L'Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist.
No deies que era una cosa ideal abans?
No he dit ideal.
Ah.
No he dit ideal. Ideal no t'ho he dit. No em treguis les paraules fora de context.
Perdona, era una provocació, però buscada, eh?
Ah, bueno. No he dit mai que... Bueno, és un ideal, l'Evangeli, clar. És el màxim.
Però és possible. Justament perquè és gràcia de Déu, és possible. El que deia massa Patrícia, Déu...
Jo, possible amb el nostre pecat i la nostra condició, arribar a viure fins a les últimes conseqüències, jo no ho sé pas si hi ha algú que ho pugui fer.
Però no és compatible viure l'Evangeli i seguir... seguim estant necessitats de perdó, perquè continuem sent pecadors.
No està renyida una cosa amb l'altra.
Ah,
clar, això
si no caiem amb el fariseisme...
Exacte.
No?
Sí.
Però...
Em provoques molt, eh? Però estic preparat per una bona defensa.
Ja ho veig, ja ho veig.
No, a veure, què més?
No, més que provocar era per treure la llum de la paraula de Déu, no?
Tu, mossèn Joaquim,
sí?
Ets de la corda de mossèn Melcio.
Sí, és que a mi m'agrada, això de...
Sí, és igual que l'altre. Ets igual que l'altre, anar burxant.
Home, clar, és que això és molt seriós, perquè...
El que importa és treure'n la llum que hi ha.
Si Jesús diu hipòcrites d'aquest fariseisme, li dóna molta importància, no?
Bueno, però és que aquesta gent estava en el costat oposat totalment de Jesús.
Clar.
Una cosa està totalment al costat oposat, i altra cosa, una altra cosa és tenir misèries, i aquí caic i allà m'aixeco.
Però és que l'Evangeli és per la gent que necessita metge, justament, no pel que es creuen
que no,
sants.
Que no necessiten tots de metge.
Tots, per això. Llavors el problema és creure's que no necessites metge. Però des del moment que creus que necessites metge, ja pots viure l'Evangeli sencer. Jo no em crec que hi hagi una cosa de l'Evangeli que no es pugui viure perquè sigui massa difícil o perquè només sigui per àngels. Està pensat per homes i dones, l'Evangeli, pecadors com nosaltres. Llavors és una bona excusa dir això és un ideal per no viure-ho. És una bona excusa.
Bueno, però jo no ho dic en aquest sentit. Jo et dic
ja
que és
sé,
un
ja
ideal
sé, jo continuo provocant.
El llistó Jesús el posa molt alt perquè sap que som de carn i ossos i se'ns exigeixen 50 o 60, eh?
Ens exigeix 100 perquè sap que podem donar 100.
Em sap greu, però hem de donar per acabat aquest programa. En tot cas, queden convidats pel diumenge que ve, si volen venir.
Gràcies.
I aleshores, si volen continuar amb la polèmica aquesta,
sí, i tant.
I déu-n'hi-do la discussió que s'ha format. Just ara que estem acabant el programa, ho sento, però hem exhaurit el temps.
Podràs venir, Jaume?
Em sembla que sí.
Molt bé.
I si la Maria em convida?
Sí, queda convidat. Molt bé, doncs molt agraïts per la presència del programa, mossèn Joaquim Cebrián, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Patricia Navas. Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies, Maria.
I a vostès, amics i amigues, els esperem la setmana vinent a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.